cotxe atrapat entre els rails. Les tasques de rescat han ocasionat retencions quilomètriques. Fins a la 1:15 no han pogut fer l'aixecament del cadàver.
Són les 5:04. Les notícies tornen a les 6.
Més informació a ib3notícies.com. I un any amb tu.
Trenton.
Heu de saber que l'editorial Rosa del Vents ha reeditat Volem pa amb oli, un clàssic del DNA Thomas Graves.
Trenton, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
Són les 5:05, encetàvem aquesta tercera hora de programa. Avui molt contents perquè tenim en Miguel Soler, el control tècnic, i aquí als estudis d'IB3 Ràdio, la companyia del músic i escriptor Thomas Graves.
Si no ens el donen, si no ens el donen, no callarem.
Quan canta Peret, Volem pa amb oli, de Thomas Graves, torna a les llibreries en una nova edició publicada per Rosa dels Vents. Aquest és un llibre que molts consideren gairebé una bíblia sentimental del pa amb oli i que, més enllà de la cuina, parla de paisatge, d'identitat, de memòria i també de maneres de viure. Fill del poeta Robert Graves i nascut a Deà l'any 1953, Thomas Graves ha combinat durant dècades la música, el disseny gràfic i l'escriptura. Ha format part de bandes i de rebel·les populars, ha escrit sobre Mallorca i la seva cultura i ha convertit el pa amb oli en una manera d'explicar el Mediterrani. I ara volen conversar amb ell una estona en profunditat, precisament per parlar d'aquesta reedició, però també sobre el pas del temps, la transformació de Mallorca i la necessitat, pot ser més urgent que mai, de conservar les coses senzilles com un bon pa amb oli.
En profunditat.
Thomas Graves, com estàs?
Ah, molt bé, gràcies.
Benvingut.
Gràcies.
Mos falta un pa amb oli, però...
Sí, però imaginari. Sí.
El tenim en presenta.
Jo he somiat moltes vegades en pa amb oli a Anglaterra quan anava a l'escola allà. O sigui, no,
ah, sí?
Sí, no falta un pa amb oli material per disfrutar.
Perquè com és un pa amb oli a Anglaterra?
És un pa amb Bimbo amb oli de... Bueno, en fi, no entraré en detalls,
no
però és la cosa més escèptica que se pot imaginar. No hi ha res allà, no, fins i tot les temàtiques són de les illes de la Manxa i no tenen gust a res.
No hi ha res que s'assembli un pa amb oli mallorquí.
No. Com? Bueno, sí, és, dins altres llocs de...
Del Mediterrani.
Sí.
Això sí que és vera. Ara en parlarem, perquè
sí.
En aquesta reedició que fas del teu Volem pa amb oli, parles precisament d'això, de l'origen del pa amb oli, que bé, en el llibre ja ho fes, ara s'ha reeditat i és una edició preciosa, de... Te n'has anat un poquet a cercar l'essència del pa amb oli.
Sí, perquè és una cosa que va arribar aquí amb els romans. El que passa és que la temàtica no va arribar fins molt més tard. Però el que aposta aquí s'identifica més els mallorquins amb el pa amb oli i a Catalunya amb pa amb tomàquet. O sigui, per allà la temàtica és molt més important que no soli, o sigui, amb pa amb oli. Jo a l'escola menjàvem pa amb oli amb sucre, perquè quan s'oli ja se torna un poc ranci, se posa un poc de sucre i és el Bimbo, franquista. Perdona, no volia dir el Bimbo, el tigreton de la meva joventut, no? O sigui, el que menjaven...
Sí.
El que menjàvem a l'escola, en el pati.
Era, sí.
Pan boli amb sucre.
Esteu sí. Bollicao.
Això.
També que... se pot dir sí, moltes maneres, moltes marques.
Cai, Tomàs, quan vas escriure i vas publicar Volant Pan Boli en els anys 90, imaginaves que acabaria sent un llibre de culte i que s'ha reeditaria? Ho dic perquè és un d'aquells llibres que ha estat descatalogat a cert temps i que la gent anava a llibreries de vell a cercar-lo i se n'anava passant. Demà en mà, això significa que és una bona notícia que un llibre encara tingui interès tant d'anys després.
Sí, això me deixa un poc estorar perquè no sabia això, que se considerava d'aquesta manera. Sé que a Anglaterra, quan ho vaig traduir, va tocar, no sé, una... És que els ingleses, tots els del nord d'Europa, tenen una idea de la Mediterrània molt exagerada. Bueno, són com uns enamorats de tot aquí, i molt més que els que vivim a la Mediterrània. No, no, nosaltres no sabem el que mengen els grecs ni els italians. Bueno, els italians sí, perquè ja ells són els mestres de màrqueting. Però vull dir que del nord d'Europa tenen com mitificat tot el de el menjar local d'aquí i tal. I esclar, això va tenir bastant èxit, més èxit allà que no aquí.
Clar, precisament, a lo millor, el que ha fallat en el pan boli és una mica és màrqueting. Tu ara parlaves dels italians que et cerquen exportat la cuina mediterrània arreu del món, quan en realitat en molts de països de la conca mediterrània trobarien plats semblants i la coca de trampó de fent no és més que és una nostra pizza, si m'apures. I, en canvi, tothom sap el que és una pizza.
No,
tothom sap el que és una pizza, però no sap el que és una coca de trampó.
Exacte,
perquè els italians ho varen saber vendre millor. Però què creus que té el pan boli perquè desperti tanta emoció i tanta identificació que a nostra? Perquè si una cosa mos unes com a poble és fer un pan boli plegats i tothom se va passant el companatge, que sol i circuli, se sal, se tomàtic, encara que cadascú se'l prepari de la seva manera. Que tu en el llibre ho expliques, que cada persona un pan boli.
Sí.
Com allò d'un sol Déu, una sola dona, cada persona la seva recepta.
Sí, doncs... Pues, quina era la pregunta?
No, que creus que té el pan boli que ha despertat tanta emoció i sobretot tanta identificació.
Bueno, primer, perquè normalment és la primera cosa que pot fer un nen a la cuina és fer-se un pan boli. I és com un sentit de no sé, d'orgull de fer-se un pan boli i ja se li acompanya tota la vida, no? I és una cosa que se pot fer tot sol, se pot fer en companyia, és una cosa que basta lo mínim, una ratxeta d'oli i un pot de, tros de pa i un pot de sal, o pots anar allà on vulguis. I darrerament també s'està arribant a uns extrems del pan boli que jo especulava un poc fa 30 anys de lo que podria arribar a ser un pan boli, i crec que ha arribat bastant de llocs que ho fan unes cartes de pan bolis que són al·lucinants.
Sí,
i que no és barat.
No, que te pots gastar allò que vols, perquè ara un cuixot o un formatge bo pots arribar a gastar-te molt de dobbers per un pan boli.
Sí, però el cuixot aquí no havia. O sigui, va arribar amb el costum de menjar pan boli amb jamón. Perquè aquí sempre s'ha de dir això. Per què s'ha de dir jamón? Perquè eren els estaments, els andalusos, que venien aquí a fer feina de turisme i varen introduir això, perquè aquí no s'ha fet mai pernil, cuixot o...
No. Amb el que se menjava, el pan boli.
El pan boli...
Quin companatge era, el primigeni?
Primigeni, doncs, un pot de... No sé, bàsicament, o rengada o coses molt... a l'abast de la gent de poble.
Mm-hmm. Peix.
Sí,
peix.
Sí.
Una cosa més humil.
Bueno,
més...
i també figues, fruita, exacte, formatge, segons...
Obercocs.
Obercocs, sí.
Olives?
I olives.
També.
Sempre.
Sí.
Sempre, sí. El fonoll marí i tot és el coro, no? De les olives, el fonoll marí, els taparots, aquestes coses. Mm-hmm.
Clar, parlant de pan boli, en el llibre ho dius, cada persona un pan boli, perquè no hi ha una fórmula canònica?
Pues hi ha segons d'allà on vens. O sigui, la serra normalment se comença amb sodi, perquè és el més abundant. En el pla se posa a vegades, no sempre, però és temàtica primer, perquè n'hi ha més temàtica per aquí que no odi. I vaig demanar una vegada que vaig donar una xerrada a Campos. I aquí què posava el primer, sodi o la temàtica? I tots van dir, la sal. Perquè, clar, estan al costat del trenc i tenen, o sigui, per ells el que és més generós és la sal. O sigui que cada un, segons d'on ve, pues, s'enfoca el pambolí d'una manera diferent.
És curiós això, jo recordo la meva padrina, Margalida, que untava la domàtica per les dues bandes d'espà perquè quedava més humit.
Sí, el meu germà que banyava l'espà a soli les dues bandes també.
També,
sí, sí.
Perquè fos un poc sí, més... No tant, a vegades si l'espà era un poc sec, tenia un parell de dies. Sí.
Però segons els experts, l'espà ha de tenir un dia o dos.
Un dia o dos, Marti.
Sí. No, mínim.
Ah, mínim.
Mínim, un dia o dos, perquè si no, se desfà. O sigui, ha de tenir un... Ha d'estar un poc madur.
Sí, sí.
Ha de tenir certa consistència.
Sí, una consistència, sí. El que també ha desbaratat tot ha estat l'espà de benzinera i tot això que arriba mig cuit i la fiquen en el forn i quan ho talles se acabes amb una grapada de migues i respús. Necessita un fondari, un fons un poc sòlid, un pamboli.
Sí. I quina és la fórmula Thomas Graves per fer un pamboli?
Puf, segons el dia, però no, bàsicament és pa torrat, fregat un pot d'all, una ratxa d'oli...
Tu comences per sòlid, diguem-ne.
Sí, jo sí. I després és tomàtica i sal i després el que hi hagi és a la gelera en el rebost és una cosa que ha desaparegut bastant de les cases mallorquines i el pamboli anava la gent cercant el rebost que era pues, o formatge o no sé, camallot o botifarró o tal, la sobrassada no casava molt bé perquè són dos greixos molt diferents. Mm. Però el rebost és una cosa que ja no trobes un apartament, una casa moderna. Mm. I el que surt de la gelera ja has de deixar-lo un poc que se quedi a ambient. Temperatura ambient.
Això és ben bo. Sí. Ja no, quan un arquitecte fa una casa nova ja no pensa fer un rebost.
No. I també hi ha una ciència del rebost. Ha de tenir una entrada a 90 graus d'aire, a 90 graus de l'altre. Un ha de mirar cap al nord perquè ha d'entrar l'aire fresc. Bueno, en fi,
Sí. I vosaltres quan vareu venir a viure a Mallorca teníeu el rebost que vostre?
Sí. Sí, mon pare va fer... Bueno, va confiar en els màster d'obres de D.A. i va fer un rebost com toca, no?
Com toca, sí. Sí, orientat, una... al mar... Exacte. Tot això com dit.
Sí.
I què teníeu en el rebost? Teníeu també coses, ingredients en la terra o tot una ja per vareu adaptar?
Ah, bueno, no, també... Sí, un pot, sí. Si venia qualcú d'Inglaterra sempre venia amb una maleta plena de coses allà, però bueno, sobretot dolços perquè aquí no hi havia. No, menjàvem bastant local. Bastant, sí.
Clar, quan parlam de pamboli, també parlant d'autenticitat, en certa manera, sí. No sé si tens la sensació, tant anys després, que és a Mallorca que tu vas reflectir en aquella primera edició d'aquest Volem Pamboli, el llibre del qual avui parlam en Thomas Graves, ha anat perdent una mica d'aquesta autenticitat, aquesta illa que tu tant vas estimar i tant has estimat sí. Des que eres nin.
Sí, bueno, sempre el pamboli sempre ha estat un poc, com es diu, salvavides, un poc que se
ganava. Com una àncora.
Sí. Exacte, que la gent sempre, bueno, que no mos poden llevar el pamboli. Bueno, mentre se faci el pa moreno mallorquí, i de Massa Mare, que ara tot és Massa Madre, però resulta que el pa moreno mallorquí sempre ha estat fet d'aquesta manera, és més digestiva, més consistent, no té sal, o sigui que té uns avantatges i aguanta, gràcies a la falta de sal, aguanta una setmana o més. Mentre un pa, una baguet, si tens sort, doncs en 24 hores encara se pot llescar, però si no, no.
I l'has de passar per la torradora.
Exacte, sí.
Perquè si no, no és mangívola. Clar, tu com a estranger, com a guiri, diríem, de qualque manera, Thomas Graves, també deus l'haver cometre segons quin pecat. Ho dic perquè jo un pic, jo que de vegades m'agrada anar d'hotelet a les zones de costa, m'he trobat pa amb olis per estrangers, que clar, dubt molt que qualque local fos capaç de preparar-lo de queixa suerte, que diria mo mare, perquè tomàtica que ve dins una mena de bidó o llauna, pinten amb un pinzell sa llesca, oliet mínim, i llavors això sí, cuixot salat o allò que demanis. Clar, això no és ben bé un pa amb oli. També corre el risc de que popularitzant-lo el prostituïm en certa manera i que llavors haurà un pa amb oliarisme que no és canònic. No sé si hauria de posar un segell de protecció.
Sí, jo crec que menciono aquí... Sí. He fet una petita introducció per explicar el que ha passat des de que vaig escriure el llibre i ara. I entre ells, pues, la serra, que ara és una, està protegida, és una, no sé què, de la humanitat, i però pensar que el pa amb oli hauria de ser un bé cultural immaterial de la humanitat.
No, i que se prohibissin segons quins atemptats en el pa amb oli.
Bueno, sí. S'ha de poder tenir la llibertat de fer el que vulguis dins la teva cuina, però jo crec que vendre una cosa com un pa amb oli hauria de tenir un pot de... no de control, però per lo manco comentaris dels consumidors. No?
Això els valencians ho tenen com molt clar. Tomàs, ells no els agrada que se'ls digui qualsevol cosa paella, perquè la paella és canònica, ja ha de dur coní, ha de dur garrafó, és a dir, ha de dur quatre coses, i a tot l'altre li diuen arròs amb coses. En el pa amb oli hauríem de fer el mateix? Una cosa és pa amb oli, i l'altra cosa és pa amb coses?
No sé, no m'agrada prohibir.
No, prohibir.
Però home, sí, però
no anirem, no anirem a totes les cares del món amb una pistola per dir el pa amb oli se fa d'aquesta manera, però a vegades també que quan s'ensenyi a fer un pa amb oli se entengui clar com és o com s'hauria de fer.
Sí, això sí, s'hauria d'ensenyar com se fa, amb quines són els ingredients tradicionals. Hauríem de distingir entre un pa amb oli tradicional i un pa amb oli com es diu, desestructurat o postmodern o el que vulguis. Sí.
Un pa amb oli que farien Ferran Adrià, no?
Exacte, podria ser, sí. Clar, bueno, sí. Ell també ha fet una essència de pa amb tomàquet amb espuma i de no sé què.
Sí,
tot això està...
Ha de ser
perquè la gent reaccioni, també.
Sí, perquè és una evolució tot, no? Però a nivell de restauració, trobes molt de llocs on se pugui menjar un bon pa amb oli?
Pues, no sé, és que en el moment d'escriure el llibre hi havia un moviment molt de joves així nacionalistes i que cercaven la identitat cultural pròpia i van sortir un munt de locals de pa amb oli, sobretot a Santa Catalina, a Palma, que avui no queda cap ni un, perquè hi havia com 14 o 15 en aquella barriada. Sí, a Samagatell, a Sa Llimona, a Mano, i, bueno, així un munt, que eren llocs on se reunia la gent per xerrar i per passar una estona, perquè començaven els McDonald's, que estan pensats perquè entris, mengis
i te vas
tot d'una, perquè la llum i l'ambient
no acompanya.
I això era, la reacció era un puesto que era com un poc un punt de trobada tribal, d'una manera.
Sí, rústica.
Sí, exacte.
Amable,
sí,
que amable permetia això.
Clar, aquesta generació que hi ara deu tenir, pues, 60 anys o una cosa així, pues, no hi ha hagut una continuïtat d'aquesta cerca, bueno, cercar aquestes arrels, però jo veig que hi ha molt de puestos a tots els pobles. Hi ha per la manca qualsevol poble, trobes un puesto que te fan un pan bo i com toca.
Això és vera. Sí. I Thomas Graves, on compres pa? O el fa ell?
Ho feia jo, però darrerament pues, sí, hi ha una tenda de a Manacor de productes locals i ecològics, hi ha uns pans allà, sí.
Allà, has endevinat.
Sí.
Ara ja no ho fas, ara ja el trobes.
Exacte, sí.
Bo, sí, perquè, clar, també du feina fer...
Bueno, entres en un ritme que un dia fas la primera tovada i ets endemà fas la segona i ja...
Ja no te pots aturar perquè...
No, ja no te pots aturar, perquè has de guardar la massa per els dies següents. Sí.
I ho has fet durant molts anys.
Sí, bastant.
I això també de família, ton pare ja va acabar captivat pel pa amb oli quan vareu venir aquí a Mallorca.
Sí. Bueno, a casa nostra sempre una de les coses... Ma mare me va dir, una de les primeres frases que vaig dir és «Mother, I want a pa amb oli». Sí, mama, vull un pa amb oli, perquè havia estat malalt i no se me veia fuit la gana i quan me va tornar...
Pobre, sí. Li van dir ta mare, sí. Per favor, un pan bali. És a dir, que t'ha surat des de ben petit.
Sí.
El pan bali. I com el menjaven ton pare i ta mare?
Pues com sí. Tothom, sí.
No feien un pan bali gourmet? O...
No, que va, no. A casa nostra se menjava bastant frugalment, no?
Uh-huh. Clar, també el pan bali té un punt de, ara que parlàvem, de Cana Lluny, té un punt de memòria familiar,
sí,
perquè
també.
Cada casa fa pa amb oli de la seva manera, i jo, per exemple, jo tinc 46 anys, i encara ara li demana a ma mare, si la veig aixecada, li dic, mama, me fas pa amb oli, perquè ningú te fa un pa amb oli com una mare. Clar, és connectar, és quan som Madalena de Proust, és connectar sí. Amb aquella infantesa, amb aquells gustos, i les tomàtiques són a que nostra, soli és a que nostra, i se sal també.
Sí.
Però també hi ha aquest punt de mare que fa que el pa amb oli sigui 30 vegades més bo.
I també ara es venen tomàtiques de fregar, que diuen que són d'un color vermell...
Falses.
Que són falses, sí, perquè el que té és la tomàtica mallorquina, o de penjar, o de...
Sí, de ramallet.
De ramallet, és que és la més parescuda a la tomàtica original dels Andes, és d'aquest color groc, un poc groc, taronja...
No, i el que té és ramallet és que és molt lletja, aquesta tomàtica. Quan t'ha passat ja una sèrie sí. De dies, la gent no la compra perquè la vol lletjona. En canvi, aquesta tomàtica de ramallet falsa, que és com un híbrid sí. Que han creat, està sempre vermella,
sí.
Sempre fa com a mirera, en canvi això no és ramallet.
No, però és de ramallet, a més, té una concentració molt més alta de minerals i de vitamines que no una tomàtica d'ensalada, per exemple. I aguanta pues, quasi 9-10 mesos.
Mm-hmm. Tomàs, que va ser primer el llibre o la pa amb oli band?
La pa amb oli band, sí. Sí, perquè com estava clar que no arribaríem mai a gravar un disc, jo vaig dir, per lo manco podríem fer un llibre de recetes de pa amb oli. I, bona idea, vinga. Però ningú se posava i jo... me posaré jo. I me va començar a sortir totes aquestes històries de forners, de tafoners, de tal i qual, o sigui, gent de les veus, o sigui, veus de la terra, no? És gent xerrant de la seva experiència. I vaig començar en castellà, perquè pensava això per introduir els castellans parlants de lo que és el pa amb oli, però com totes les paraules eren tan carregades de sentiment, no se podia traduir, i va sortir així, en català.
Clar, parlant sí. De que és una reedició que ha fet sí. Thomas Graves en Rosa dels Vents, no sé què t'agradaria que descobrís el lector jove que agafi ara aquest volum de Volem pa amb oli per primera vegada.
Pues, no sé, Sí, escoltar un poc lo que és el pan boli en paraules de la gent de la terra i riure un poc, perquè també faig un poc de bafa i m'he ficat un poc amb els catalans i el pan tomàquet. I...
S'agrada molt,
bueno, en fi,
Tomàs.
Va fer una enquesta amb els polítics de Mallorca i només me varen contestar els de dretes. Els d'esquerres cap ni un me varen contestar. Però vaig tenir unes contestacions dels polítics d'aquella època, no?, que són bastant divertides.
I surten en aquí,
sí, no? Sí, sí, sí. Uh-huh. I també seran metges que expliquen la qüestió dietètica.
Ah, sí,
no?
Els beneficis.
Sí, sí, sí.
Uh-huh. Perquè, clar, és un dimoni menjar carbohidrats al vespre.
Exacte, sí. Sí.
Però no renunciarem mai a un pa amb oli. Per no,
tampoc és bona idea menjar una truita de patata, però el 90% d'Espanya sopa de truita de patata i l'altre 10% pa amb oli.
Exacte. I ara seguiu amb actiu també amb el pa amb oli band?
Sí, hem tornat a tocar fa un mes, quan ens hem tornat a juntar.
Uh-huh. Sí. I com us podrem escoltar?
Pues, per casualitat. No sé.
Sí.
No sé, no tenim res programat encara, però enguany. Només seré un experiment a veure si encara mos coneixíem musicalment, i sí.
I sí.
Va ser molt divertit.
Vareu menjar sí. Pan boli?
Sí. Hi havia pan boli, sí.
I ara tenim les dues coses, música i llibre.
Sí, en rock aquest... and roll.
Sí, sí. Totalment, Tomàs. Amb aquesta reedició fantàstica, tu dius que ha quedat com un còmic.
Bueno, un poc l'estètica dels anys 50 i tal. Sí, me'n recordo els dibuixos un poc al TVO. I... Sí, originalment havia pintura, quadres, o sigui, il·lustracions de gent, pintors d'aquí, Pere Joan, Max, Nils Burwitz, Matty Clarwine, bueno, gent... I clar, no entrava en aquest format, però sí, a la meva pàgina web he penjat fotos que estan aquí en el llibre, ho posa tomasgraves.com, i allà surten els dibuixos que van sortir a l'edició primera aquí a Mallorca, que era editada per Olanyeta a la col·lecció de Sephora Dada.
Uh-huh. Que això ara deu ser un tresor, tenir aquest llibre.
Haurem d'anar a llibreries de vell, segurament, sí. Si encara la trobam.
Tomàs, enhorabona, molta gràcies.
Molta gràcies.
Molta il·lusió a tornar també... a parlar d'aquest llibre, i que se'n torni a editar i que em puguen tornar a tenir-lo damunt la taula.
Super.
Gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Tomàs Graves ha reeditat Volem Pan Boli, aquest llibre. Ara són les 5:31 minuts, hem de fer una pausa i tornem tot d'una que han tomat més quida.
IB3 Ràdio és informació.
Demanau mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons a mon pare.
Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
A la Coni.
En el meu pare.
A la meva padrina. Dadi cul desbonit.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala baba,
sí.
Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. Quina paraula creus que s'està perdent?
Hola, bon dia. Som en Xavi i som de Palma. I d'una paraula que jo diria que ja no s'empra tant, que jo sí que és vera que empra bastant, amb bastant freqüència, és la paraula revenir, no? Això quan dius, pues, ara no me revé això, o ara estava pensant en una cosa, però llavors no me revé, no? És com que no te tornen les idees, llavors. Idò, jo crec que aquesta seria una paraula que actualment està en desús. És una paraula que jo trobo que és molt guapa i crec que podríem utilitzar una micona més. Idò, revenir seria aquesta paraula, val? Vinga, una abraçada a tothom.
Les dites netes, amb Tomeu Mesquida.
Aquí 34 minuts i tenim en Tomeu Mesquida. Quines fites ben netes, Tomeu, com estàs?
Molt bé, voltros.
Ben tornats.
Com anau?
Molt bé, avui amb una pràctica molt interessant.
Sí, ho és.
Tondre, ho ves?
Tondre. És una feina que apentura molta gent avi qualque vegada, perquè és una cosa que ara, bé, sense anar més enfora, crec que aquest cap de setmana és en allò, en bars que fan la festa d'estondre, crec, si no vaig errat.
La van fer cap de setmana passat?
Crec que sí, no?
Sí,
dia 4.
Sí, em van parlar amb la pedani.
Ah, mira, aquest dia no vos vaig escoltar. I és una cosa que apentura hem vist a televisió o qualque fira, que se fan moltes demostracions, però vull dir que és un ofici que segueix viu, que és necessari i que està bé que en parlem, perquè encara hi ha molta gent.
I que, sobretot, les ovelles s'han de tondre.
Exacte.
Sí, sí,
bé,
perquè...
ho xerrarem, eh?
Ah,
ho xerrarem. Duc un
és
dubte
ja
per això.
Sí,
sí. És una bona pregunta de fer, que a vegades pensam que quedarem... jo penso moltes vegades, és un doi de pregunta, i no, les faig a gent major i això, i dius, mira, encara m'ha pres alguna cosa.
D'un any passar altre, aquells
perquè ovelles. Perquè han de tondre, no? Sí. Bé, això, vull dir que és una feina que té la seva cosa... sí, estonadors fan una feinada, t'ajups, la màquina que no atures, van en temps... Vull dir, és una feina feixuga que avui en dia encara té relleu en la mesura que encara hi ha ovelles i ramaders que han de menester que hi vagin a tondre les ovelles.
Ara, i una feina de primavera.
Exacte. Sí, és vera que tradicionalment a les zones d'esplà de Mallorca se solia tondre ara en primavera, entre abril i maig, i a la tramuntana tradicionalment s'ha esperat una mica més perquè també fa més fresqueta i a lo millor no és tan urgent. Els darrers anys, com tot, pues, anem un poc així. Enguany és vera que amb aquesta primavera amable, diria, que està intenguent, ja sé que s'ha començat a tondre, però a lo millor no hi ha aquesta urgència els darrers anys que d'un dia per un altre s'ha posat a fer calor i els animals ho passen malament, i és quan hi ha un pot d'embut de... falten tondredors i pagesos cerquen gent, no? Però enguany, en principi,
jo crec que Balears,
està assegurat.
Ara mateix està fent una pregunta i et sento més guida, el rei de ses fites netes, a tos qualque vegada,
no.
S'ha agafat una ovella i has començat allà en sa màquina.
T'imagines? Jo que són tan poca cosa, no?
Jo penso que hi ha d'haver un vídeo d'això, perquè seria allò que ha d'haver de joves una fantasia.
He anat a veure tondre un parell de vegades, però no cavall, allò, no, ni t'ho deixen. Hi ha un pic que hi vaig anar i m'han dit, és tan important és que mos ajuden a fer la feina, o sigui, que es que lleva la llana, és que passa l'aigua, que posa sol i quan, o te passa sol i quan t'has de menester la màquina, o sigui, que hi ha feina si volen ajudar i vols fer un toc això. I a més és que és una cosa quasi festiva. Tradicionalment les finques grosses de tramuntana i tot això, quan s'arreplegaven les guardes, que eren dos pits a l'any, una ara primavera i altra, sí, per octubre se feien altres feines, era un moment on te donava un suplement econòmic i vulguis o no, tot això se celebrava, hi havia quadrilles de gent, un pot de bauxa, ja dinava, ja feia jornada i tradicionalment estava associat també amb un dia,
sí,
un dia de festa.
Com un dia de matances.
I avui, exacte, i avui, que el millor ja no hi ha aquesta necessitat econòmica, se mantén també per aquest esperit de juntar-se un dia, d'un ofici, sí, d'aprendre de pares
encara,
a fills.
Encara gent que ho fa.
Hi ha gent que ho fa.
I que queden perquè... i fan un dinar.
Exacte. A lo millor qui té una guarda de 30 o 50 animals no fas una festa, te venen un dematí i en dues
però,
hores està fet.
Sí, però tens la teva família per
dinar. Exacte.
Bé, de tot això n'has parlat amb Madalena Drové, el
sí.
Manescal,
sí.
I fa molta feina amb el món de la sellana.
Sí, ell els darrers anys ha fet bastanta feina perquè ja ho anireu veient, sellana ara no és que sigui, bueno, això de que deia, no dona un benefici, per tant, han sortit alguns problemes. Lo que, això, el que te deia, Margalida, jo me vaig fer aquesta pregunta i li vaig dir, mira, Magdalena, en risc de quedar com una persona inepta, te deman sí o sí s'ha de tondre un oboe, si voleu l'escoltem.
Els oboets salvatges no s'han de tondre, van produint-se llana i espel que necessiten segons el clima, però a cada temporada, quan ja fa massa calor, tenen un mecanisme de pèrdua de pèl, fan com una muda, i van perdent la llana que els hi sobra. I tampoc tenen un creixement excessiu i limitat de llana, creix la temporada que la necessiten i després la perden. Què passa? Que les ovelles domèstiques, els humans ja els varen començar, o sigui, les ovelles silvestres, els humans les varen començar a domesticar fa ja d'haver 10.000 anys, i tots aquests anys d'evolució, de domesticació, han fet que les persones anéssim seleccionant caràcters que molt interessaven d'aquests animals, en aquest cas ja sigui la producció de cans, la producció de llet i sobretot la producció de llana per vestir-se. Per tant, són milers i milers d'anys que s'han anat seleccionant animals que produïen molta llana, fins al punt que els animals que tenim avui en dia produeixen constantment llana durant tot l'any, si no els atons.
Clar. Hem triat les races, sí, diguem, sí. Que m'ordenava més llana. Hi ha aquests animals, si no els hi lleven, se'n perden, però arriben a passar unes calorades.
Sí.
És una cosa que no és només estètica, sinó que té una qüestió de benestar animal, fins i tot, a part del benefici econòmic que entreguis de vendre la llana, si la pots vendre, també de prevenció, vull dir, quan t'arriba la calor, si la llana va carregada, allò pesa, vulguis o no pesa, estrès tèrmic i hi ha humitat, llana, suor... Els animalons indesitjables ahir van a posar larves i tot se pot complicar una mica.
Clar, i en canvi, Tomeu, és una feina que cada vegada costa més de cobrir, perquè ovaers n'hi ha, tot i que el nombre de ramats hagi minvat, però tonadors no sempre són fàcils de trobar o que puguin venir a fer feina.
Sí, avui dia molts de ramaders tenen aquest problema, que se troben que hi ha quadrilles que fan feina, però van bastant saturades perquè és una feina que és molt dura, molt física i que també és una cosa que és de temporada.
Molt temporal, sí.
I això, clar, no tens una empresa que només visqui de fer feina. Exacte. 3 mesos. I també requereix molta tècnica. La gent necessita gent de confiança, no? Una persona que t'acompanyi un dia que no coneguis de res, normalment ja són relacions perquè són els teus animals, hi va tota la guarda darrere i una mala tosa també pot ser un problema, sí? De ferides, de malalties, un moment que s'aprofita també per fer venir menescal, vull dir, bé, són com a moments bastant
importants,
delicats.
Com...
I això, que no vos imagineu només això que estem acostumats de gent major amb ses estidores, sinó que ja és una cosa totalment professionalitzada que fins i tot els darrers anys, i ara en xerrarem, hi ha gent que ve de fora, d'altres províncies, a fer feina aquí o fins i tot d'altres països, perquè hi ha demanda, però no... Bueno. S'ha de cobrir aquesta demanda.
I tenim un altre protagonista avui, és en Miquel Reus, des de Lloseta,
sí.
I encara va fer un viatge sense revés. Se'n va anar a Nova Zelanda a aprendre com se... a tondre...
Sí, que parlar de Nova Zelanda...
És de Nova Zelanda.
És com xerrar de la Champions League, sí. Del món ramader. O sigui, allà sí que fan una feina... És una indústria molt potent.
I a més que les veus amb aquell llana...
Tot tupidotes.
Tot inflada.
Sí, no són conses d'aquí. I en Miquel hi va estar 3 mesos per aprendre-ne i després va tornar aquí i s'hi va intentar dedicar i li demà que mos conti una mica la seva experiència.
L'ofici d'estondre el vaig aprendre en la meva família. Amb el meu predi jove vaig començar amb ell i allà va ser on... Ho vaig començar a agafar com una afició i una petita feina. Però on realment em vaig aprendre va ser a Nova Zelanda. Allà em van ensenyar la tècnica, en les passes a haver de fer, i a partir d'aquí va ser quan m'hi vaig poder dedicar més temps complet, però només allà en el país, a Nova Zelanda. Quan vaig tornar, vaig fer feina aquí a Mallorca, però només feia feina 3 mesos, que era la temporada de tondre, que solen ser des de mitjans abril fins a mitjans juny. Aquells anys que m'hi vaig dedicar varen ser bastant durs perquè és una feina de temporada on no hi ha horaris, és de sol a sol i de dilluns a diumenge. Són 90 dies i t'has de mentalitzar que aquests 90 dies són purament per anar a visitar diferents finques i granges de Mallorca per poder tondre el màxim nombre d'ovelles. I en el final ho vaig deixar perquè me vaig dedicar en el món de soci tan lliure i de projectes educatius i esportius en la nova empresa, en l'empresa que vaig muntar i que avui en dia, ara ja, ja té 8 anys.
Com dius, Guió, anem a parlar d'euros, de doblers, de cash. Està tan mal pagat, Tomeu, com perquè no hi hagi relleu. Relleu.
És, clar, com moltes coses fora vila, no és que diguis que vas a preu per hora, que això seria... O per, aniries de jornal, que fas la feina del dia, sinó que com empaltar, com aixequear, com sembrar, vas per unitat. I aquí se va per ovella.
Ah, per ovella.
Sí. Per situar-nos, he demanat un poc, també, perquè entengueu com se paga. Ara mateix s'està pagant 1,60 € a l'empresa, diguem, del qual el treballador percebrà 1,20 €, 1,30 €, depèn de l'empresa.
És poquíssim, per cada ovella.
Sí, per cada ovella. És vera que és poc, però se fa una viada, no sé si ho heu vist mai, o sigui, en una hora,
totes.
Si són dos o tres, sa feina queda feta i te'n vas a una altra finca. Com deia en Miquel, acabes, supos que has brevenat, perquè una feina bastant física, i de moure't d'una finca a una altra.
Sí, i que has d'aguantar ses ovelles també, perquè ses ovelles se moven, òbviament.
Se moven, fan força, els mascles a lo millor no van de que els apunyin molt, sí, és una feina.
Vaja, és a dir, 1,60 € per ovella.
Exacte.
M'ha pres com molt poca.
Trobes?
Sí.
Mira,
sí,
se quan, paga així.
Sí, quan veus un bon tonador, fa com una mica d'efecte hipnòtic, no ho sé, Tomeu.
Sí.
No has d'anar tant així com surts, l'animal se col·loca d'una manera determinada, també l'has de saber col·locar, el cos del tonador fa de suport damunt l'animal, la màquina segueix un recorregut determinat i cada moviment té un sentit per tondre l'ovella. Per tondre. Sí. Si ho fas malament, pots fer mal a l'animal o te'n pots fer tu fins i tot.
Clar, estàs ajupit tot el rato i has d'anar bastant alerta amb equilibrar el pes. Al final és un animal que pot pesar 30 quilos tranquil·lament i l'has de saber manejar una darrere l'altra, te fugen, això, anar un poc pendent. I demà tenen Miquel, que mos ho contés a menys si mos podríem imaginar nosaltres tancant els ulls, com ho gestiona ell, diguem, però si qualcú no ho ha vist mai que ho escolti ara a la ràdio, si aneu conduint no tanqueu els ulls, òbviament, sempre ho dic, però si voleu l'escoltam.
Agafes un animal, és a dir, la ovella, o el merdar, o el mel, i sempre pel cap. Tomba-lo, col·loca-lo ben assegut damunt el tauler, i a partir d'aquí se comença per la panxa, tres passes, i després segueixes per la cuixa. Després de la cuixa agafes part de l'esquena i després ja te'n vas directe cap al coll. Des del coll fas tota la banda del coll i la part esquerra de l'ovella. No acabes la part esquerra de l'ovella, la tornes a girar des del cap per amunt i vas baixant des de la part de lo que és l'espatlló dreta, per avall, per avall, fins a la cuixa dreta i acabant per el cul. Això és l'explicació més ràpida que vos puc donar i que és més... No ho sé, no sé com... Per explicar-ho en paraules és molt difícil i t'hi pots endinsar molt en aquest tema perquè no és el mateix explicar les passes que després agafar la màquina i saber per on ha de passar. I també un factor molt important és que la feina, la mà esquerra, sempre fa més feina que la dreta. Què vol dir això? És molt important saber-la també dominar perquè pugui tenir la millor postura, perquè puguis fer la millor passada.
I doncs sí, una feina ben complicada.
Molta tècnica.
Molta tècnica.
En Miquel és un crac.
T'ho compten així i després sí. Veus i tu no ho sabries fer seguit. Antigament aquesta feina, com he dit, se feia amb vestidors, que són unes, no sé si l'heu vist mai, són precioses, i una cosa que no sé si només se fa a Mallorca, agrairia que si qualcú té més informació mos ho faci arribar, que és que són de metall i a ses anses, perquè mos entenguem, jo he vist que a ses antigues hi van posant filois de llana, floquet de llana, que allò en sa feina, en sa suor, en tot, se va fent... Diria que cada estidora té sa forma directament de sa mà de sa persona que l'ha empleada tant d'any. I sé que passen de predins a nets, o sigui que...
Sí?
Si qualcú sap si això se fa a altres bandes, perquè jo no ho he vist si sa península això, no sé si ho empleaven o no ho empleaven, no he trobat molta informació. A lo millor ara en Miquel m'escriu i m'ho diu, jo t'ho hauria pogut contar, però pot ser.
Són aquestes estidores
sí.
Que des... De tondre.
Exacte. I ara... Sí.
Que ara se fa amb màquina, però bé.
cercant-te'n a Salcove Moll, que no passeu pena, que encara no ets la paraula, tot i que no mos queda molt de temps avui, i potser haurem de fer una segona part d'això, he estat cercant la paraula tondre i he trobat que hi ha diferents maneres de tondre que tenen noms molt guapos que jo no coneixia, que és una petita joia que té Salcove Moll, que recueix aquestes coses d'incultura popular, i li he demanat a en Xis com si m'ho podia llegir.
Idò, ho tinc aquí. Hi ha diverses maneres de tondre que a Mallorca tenen aquests diferents noms. Tondre de filera, que es fa teant la llana seguit, com si es llauràs, fent ratlla o filera. Tondre de gra d'ordi,
que
consisteix a tear la llana de manera que el teat romangui fent una multitud de regruixos rombals. I tondre de miraió, en què es talla de manera que el tall formi regruixos quadrats. La tosa es feia cantant cançons especials de lletra i ritme adequats a la feina.
Idò, és que és preciós, aquest diccionari té unes coses meravelloses. I té, d'entre aquestes cançons, n'hi ha una que a mi m'ha agradat molt i la trobo super, no sé, poètica, que diu, val més tondre una setmana que segar un pensament. No trobeu que és diferent tocar cars o tocar llana? No? Però és preciós, jo no sé qui va escriure això, però segar un pensament és una cosa bastant... que antigament, vull dir, no tot era fer feina, sinó que feien aquesta festa i sortien aquestes cançons que, com tu deies l'altre dia, Margalida, no convé romantitzar perquè també era feina,
sí,
però vaja, que el manca...
Per carreters. Però ara mos ha quedat aquestes tonades precioses, com
sí,
aquesta que ha llegida.
Sí.
Té gràcia també que mostra això, era una feina en ritme, de festa, de
sí,
llenguatge.
Sí, no te podies aturar i això, si havies d'anar fent serratxes o havies d'anar fent això de gra d'ordi, vull dir, molta literatura al voltant d'una feina tan puntual. Si voleu, podem escoltar lo millor la darrera pregunta que li he fet, perquè no tenim molt de temps més.
I de vinga, escoltam en Miquel, sí, nostre expert en tondre.
El tema dels pagesos, sí, encara demanen feina dels professionals. El problema és que no hi ha professionals. No hi ha gent. Han sortit alguns equips ara mateix i tanta sort que han sortit. Intentant animar el màxim de gent que es pugui al manco, no dedicar-se al 100%, perquè és impossible, millor que dedicar-se al 100%, però sí que gent pugui agafar aquesta responsabilitat d'agafar-se com una feina i que puguin resoldre aquests problemes en els pagesos de Mallorca. I el fet de que els professionals no s'hi dediquin no és perquè si ja no tingui valor, sinó perquè és una feina molt dura i que només dura 3 mesos, no és tot l'any. I el principal motiu és aquest, perquè tots sabem que la llana de ser obert s'ha de llevar per benestar de l'animal.
Idò, sí, un altre dia xerrem dels problemes que té la llana avui en dia, però bé, avui, si voleu, ho podem deixar aquí.
Ho deixem aquí,
sí.
Idò, li donant gràcies a en Miquel.
I a Magdalena, també.
I a Magdalena.
Que està en mare fa poc, l'enviem una ferrada d'aquí,
sí,
amb en Violet.
Exacte, Magdalena. I molt interessant el tema aquest que mos ha duit avui,
sí,
de tondre, i de totes aquestes uves que ara mateix se fa aquesta feina. Així que introduïm una paraula al diccionari.
Sí, posam una... No ficaré en tondre. En Miquel, molt generosament, m'ha passat una llista de paraules que ell aquests darrers anys ha anat recuint, que ha anat escoltant de les feines de tondre. Qualcuna ja la teníem afegida, com pugui ser romana, que és aquest instrument per mesurar pesos. I d'altres que jo directament no coneixia, n'he triat una, que és toís o toïssa, que és el Salcove Moll, diu que és el cap de bestiar de llana que té d'un any fins a dos, i que a Mallorca i a Menorca s'emplea com a sinònim de lo que en castellà diuen borro, és a dir, una ovella, un animal que té sa llana jove, que sol ser més apreciada, i que han passat el primer any, però encara no arriben en els dos anys. O sigui, que és una llana que té força en valor.
Uh-huh. I d'avui també hem après que tondre no només és llevar llana, és salut animal, és ofici, és tècnica, i és també part viva de la ramaderia que necessita relleu i reconeixement.
Molt de reconeixement.
Per totes,
sí,
aquelles persones que fan aquesta feina moltes vegades poc valorada. Gràcies, Tomeu.
A vosaltres.
Vols escoltar un pot de música?
Sempre, sempre.
El Guateque Musical.
I de sí, moment per la música en aquest programa, avui dedicada als insectes que volen. Molt bé, així és com
així. Ja que venim de ses fites netes, contar-los que d'ençà de l'any 2016, l'Organització Panamericana de la Salut, l'OPS, du a terme la Setmana d'Acció contra els Moscars, amb l'objectiu de conscienciar la població, reduir el focus de cria de mosquits i evitar malalties com podria ser el dengue o el zika. I per això dedicarem en els moscars i altres insectes de la seva família, en aquests que volen, el nostre guateque d'avui, i començarem precisament pel protagonista en Mosquito Song, The Queen of the Stone Age. I know the sun is hot, mosquitoes come and suck your blood and leave you there all alone, just skin and bone. When you walk among the trees, listen
Més insectes que volen, torna ara per la mosca que volava per la llum, que tots varen cantar de nins amb les cinc vocals, que soni la versió que em va fer Cucorba.
Una mosca volava per la llum i la llum es va apagar i la pobra mosca va quedar a les fosques i la pobra mosca no va poder volar. Una mosca volava per la llum.
I les papallones, a més d'insectes que volen, solen ser sinònim d'enamorament quan les notam dins la panxa, així ho cantaren els presuntos implicados a Mil Mariposas.
Miri de les papallones són les libèl·lules i el manacorí Roger Pistola va dedicar-los a aquesta cançó.
Sents tot espessat, l'univers dins una cèl·lula fràgil elemental, com sa trajectòria.
Els nins dels 80, l'insecte volador que varen tenir com a referent va ser l'Abe, gràcies a una sèrie de dibuixos animats protagonitzada per l'Abeja Maya, i aquesta era la banda sonora.
En un país multicolor.
Aquesta ben bé no era la banda sonora, aquesta és la versió de l'Hombre Linterna, ho dic perquè no m'agradaria que ara siguem a pensar que els nins del 80 teníem precisament aquesta.
Mm. Bé, en italià i en català, Vespa es diuen igual, i també va donar nom a un tipus de motocicleta molt famosa que enguany ha fet 80 anys. Els Luna Pop varen dedicar-li aquesta cançó, Vespa Especial.
Vespas trucades, años 60, van por el centro a más de 90. Rojas de fuego, comienza la danza de flechas lanzadas y el viento en la cara. Dame una moto, la especial me encanta. Dame una Vespa y te llevo de marcha. Y qué fantástico dar vueltas con los pies sobre sus alas. En tu Vespa especial que te quita problemas.
fantástico dar vueltas por colinas y montañas en tu Vespa especial que te quita problemas. Las madres no van, yo en mi Vespa mi chica marchó, yo en mi Vespa domingo será y una Vespa.
Més insectes que volen i a qui han dedicat cançons. Torna ara per a la xigala. Aquí Joana Pons, amb ses guitarres, varen fer un homenatge en La Cigarra.
Ja no me cantes, cigarra, que acabe tu sonsonete, que tu canto aquí en el alma como un puñal se me mete, sabiendo que cuando pregonando vas tu muerte, marinero, marinero.
De la família dels insectes voladors, un dels més molestos és l'arna, perquè fa malbé la roba. El Jansky, acompanyats de Mirayam, va cantar-los aquesta La veu de l'arna.
Hem esbotzat la porta portant-nos a les mans les arnes del magraner. Des d'on veníem a foradar el solc, esbocinar la llei.
I tancam ja la paradeta amb els escarabats i els menorquins berlat que canten aquestes formigues i escarabats.
Marcians, fills de puta, adoradors d'escarabats, es gran genocidi, és tragicomèdia.
I de fins aquí aquests insectes. Gràcies, Miquel, Celestí, Xisco, Tomeu, gràcies. I Miguel Soler, el control tècnic. Demà serem part de l'equip a Eivissa. Es fa la Fira Medieval i la viurem en directe des de dalt Vila. Fins demà, gràcies.
Pallassos, jardí ple d'alzines, cafè de lleganyes, galeta...